El perfil tècnic centrat en l'economia, perquè aquests seran els grans eixos de la negociació del sistema de finançació, tot el tema d'acabar tots els plans europeus, etc. No? I també el pressupost, a veure si es pot aprovar el pressupost. Però, sobretot, el que deien és que la idea, Pedro Sánchez està actuant amb la idea d'anar no només fins al final de la legislatura, sinó més enllà. Perquè ells transmeten que perceben que ja està havent-hi moviments en les enquestes electorals, que està havent-hi moviments en l'estat de l'opinió pública, i veuen que el PP i també Vox, amb els seus líos interns, comencen a tenir problemes. Mm. I, per tant, pensen en un final de legislatura que potser serà més apacible. Mira, ara mateix, fa un moment, hem estat dient allà quan hi havia tot el lío d'Ábalos. Ja no parlem de l'Ábalos. Uh-huh. Hi va haver un moment de la legislatura que semblava que amb el cas Ábalos i Cerdán tot anava estava a punt de caure el govern. Sí. Sí, I ara ja no en parlem ni del Cerdán ni d'Ábalos. No, ja segur que hi ha molta gent que no sap si està a la presó o està fora.
A mi, més que ahir, quan vaig conèixer el nom, més que, evidentment, vaig pensar en Esquerra Republicana perquè és qui està negociant les coses més grosses al Ministeri d'Hisenda, però també vaig pensar si aquest era un nom que podia fer que la majoria de la investidura tornés a activar-se. I això passa per saber com li cau aquest nom a Junts, que també té les seves demandes al Ministeri d'Hisenda. I vaig tenir la sensació que tampoc no li... o almenys que no és un nom, que no és un nom que li pugui anar malament.
Però la majoria de la investidura està activada, no?
Bueno, almenys ahir, però...
Alguns dies.
Segons ja,
perquè ens van dir que no negociaven absolutament res, però ara resulta que han negociat que si tu em votes als autònoms, jo et voto el decret.
I no només això, eh?
Vull dir bueno, que... No és això, però aquesta és molt evident. No,
aquesta és la d'ahir.
Evident. S'ha dit explícitament. No. Si ens voteu els autònoms, nosaltres us votem el decret. Total. Això, si no és una negociació, doncs no sé què és.
Sí. Jo també, una de les altres... Per apuntar una altra qüestió que em va passar pel cap. Em va fer una mica de pena una idea, que era la idea que María Jesús Montero havia de representar Andalusia i que això l'havia impedit apropar posicions. Perquè en el cas del finançament, tant els valencians com els andalusos estan en el mateix vaixell que els catalans. És molt curiós, això.
Clar, perquè els interessa la fórmula és
moltíssim, sí. Moltíssim. I és curiós com... no sé, per raons electorals i perquè han considerat així, han considerat que s'ha considerat, i ella mateixa ho ha considerat així, que Montero havia d'estar, diguem-ne, havia de posar la distància, no?, amb les demandes de Catalunya, quan jo crec que estan absolutament alineades i que es podria explicar perfectament. València, en fi, tot l'arc mediterrani està absolutament alineat en que cal un model de finançament diferent i, per cert, que un model de finançament, que el nou model de finançament que ha fet Montero, els hi va bé a totes les comunitats.
Sí, però això és des del punt de vista d'un debat racional, si es mantingués un debat racional.
Exacte.
Però... Sí. En una campanya electoral a Andalusia, sí. Les buleries de bulos no vegis com aniran.
No, clar. Sí, però és una pena.
Jofre.
Ja, és una pena.
Sí, jo vull destacar un parell de coses, que és que més enllà d'Arcàdia Espanya, el que aquí puja de galons és Carlos Cuerpo. És a dir, no s'entén l'operació Arcàdia Espanya sense l'operació Carlos Cuerpo. I Carlos Cuerpo, aquest posicionament, és a dir, si el simple nomenament envia un missatge, jo crec que Pedro Sánchez l'està enviant. I el missatge que està enviant realçant a Carlos Cuerpo és que tira el govern una miqueta més cap al centre en lloc de tant cap a l'esquerra. És a dir, Carlos Cuerpo, no dic que sigui d'Arran ni de Poble Lliure, però que sí que té un perfil molt menys ideològicament situat a l'esquerra, sinó que té un perfil d'aquest més centrista. També és una persona que va ser cabdal, Carlos Cuerpo, en la OPA del Banc Sabadell. Vull dir que també va treballar de manera subterrània perquè acabés com va acabar, que és que el Banc Sabadell continuï sent el Banc Sabadell tal com el coneixem. I de retruc, aquest Arcàdia d'Espanya, aquest nomenament, volia dir, d'Arcàdia d'Espanya, sí que també envia un altre missatge. És, com a mínim, el que deia el Ferran, com a mínim la porta no està tancada, com a mínim no et poso un falcó centralista del PSOE, que n'hi ha, i poso una persona que com a mínim és sensible a la causa de repensem-nos si el sistema de repartiment d'impostos actual és l'adequat, no? I també deixa'm fer un apunt. Ho dic perquè abans parlàvem de la bomba mediàtica del canvi d'horari en ple cas Ábalos, la bomba mediàtica de la prohibició de les xarxes dels 16 anys en ple cas no sé què. Pedro Sánchez és especialista en màrqueting electoral, és un mestre, i és un especialista també en, quan nomeno govern, el govern més paritari de la història. Molt bé, se n'ha anat una dona i han posat un home. Ho dic perquè cada vegada que ha sortit una dona l'han substituït per una dona, fins ara. A Pilar Alegría la va substituir Milagros Tolón. A Nadia Calviño, mira, la va substituir també Carlos Cuerpo. Tots els nomenaments que han sortit, portaveus, surt María Jesús Montero i va ser la Elma Saez, no? Però ara marxa una vicepresidenta, que és María Jesús Montero, i en el seu lloc, en el doble rol, també hi ha dos homes. En el seu rol de vicepresident primer, ara hi ha un home, que és Carlos Cuerpo, i en el seu rol de ministre d'Hisenda, ara hi ha un home, que és Arcadi Espanya. Ho dic perquè quan es fa la foto del govern més paritari, doncs ara s'ha perdut una miqueta de paritat. I com que a vegades s'han de dir les coses, doncs deixo sí, l'apunt.
Probablement segueix sent el més paritari.
No, però sí, estic d'acord, Jofre, però vull dir que s'ha de mirar en tot el context. És a dir, el govern espanyol de Pedro Sánchez, o sigui, en l'etapa de Pedro Sánchez, totes les vicepresidències han sigut dones. O sigui, han tingut tot de vicepresidentes, amb una excepció, que era la de Pablo Iglesias, que com a fruit de... però que no era una qüestió del PSOE ni de Pedro Sánchez, sinó una qüestió del pacte, doncs evidentment l'havia de fer vicepresident. Però totes les vicepresidències primeres han sigut dones, és el primer home.
Clar, però això no vol dir que cada vegada que ho canviïs per un home siguis menys paritari.
No dic que de la nit al dia Pedro Sánchez s'hagi tornat masclista. Dic que s'ha perdut una làmina, ja està.
Jo sí, de cas, per apuntar un altre... vull dir que el Jofre apuntava els temes de paritat. Jo, per apuntar un altre tema més polític, que crec que el govern perd connexió amb el partit. I això sí que és un tema que s'haurà de veure com es resol, perquè, evidentment, a María Jesús Montero, com a número 2 també del PSOE, tenia un paper molt rellevant en la connexió entre el govern i el partit. I, a més, amb la caiguda primer d'Ábalos i després de Cerdán, doncs que eren secretaris d'organització molt potents, bueno. Jo crec que el PSOE en això està perdent pistonada.
Jo sí que crec, jo
i
sí
els partits són importants quan arriben, sí. Sobretot quan
tens
arriben
raó.
Bé, els partits que tenen el govern es descapitalitzen absolutament, tothom marxa cap sí. al govern, i tenen una activitat, doncs, bueno, d'anar fent fins que arriben les eleccions, perquè els partits, el que faci el govern per a les eleccions és molt important. El que transmets des del govern és molt important, però jo... els partits són fonamentals en les campanyes electorals.
Jo estic d'acord amb el Jofre de que sí que el nomenament de Cuerpo té una implicació d'orientació ideològica clara cap al centre, perquè Carles Cuerpo és una persona que va entrar al govern de la mà de Nadia Calviño, va pujar molt, molt ràpidament, tot i que és un ministre, un personatge polític molt discret, i amb aquesta discreció ha anat escalant i ha anat guanyant pes en tots els assumptes que ha portat. Recordem que el CIS el mostra com el ministre més valorat del govern i és l'única prova, de fet.
Sí, això
i això
també...
vol dir... No, això el que vol dir? Això el que vol dir és que ell està en una posició molt central, que per tant no rep vot negatiu de les franges...
I que si surt al carrer amb la seva foto, no sé si algú li posaria nom, eh?
No, que ja van tenir encontronazos amb Nadia Calviño més que amb María Jesús Montero, sí. I ara poden presumir que amb Carles Cuerpo tindran dificultats, perquè ja han tingut dificultats.
És de males persones, la vicepresidenta Yolanda Díaz va dir que Carles Cuerpo és de males persones.
És de males persones.
Jo crec que una de les coses també que està sobre la taula és que en un canvi d'aquesta mena ningú ha interpretat, no? Després d'un president que té 7 anys de govern a l'esquena, ningú ho ha interpretat en clau successòria. I jo crec que això també és...
És per la discreció del personatge.
És per el personatge que és.
Perquè no es planteja plegar de moment.
No, és com a persona...
Però les dues coses,
però d'una abans terapia... la Mila ja ho ha apuntat.
Però que, és que...
que abans tu ja ho has apuntat, sí. Que està pensant ja en quatre
sí,
anys
sí,
més.
Sí, sí,
és, que, és que si no, el senyal que hagués transmès era que hi havia una idea successòria. I en aquest cas és bastant evident que no.
Per cert, hem de canviar de tema. El Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la seva nova normativa en relació als atletes dones transsexuals i a partir dels Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028, només les dones, diu, biològiques podran competir en unes olimpiades, en uns Jocs Olímpics, ja sigui d'estiu com d'hivern. Després de la publicitat ho expliquem.
El matí de Catalunya Ràdio.
El dia de la mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra dia de la mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda... Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Vostè sap què vol dir, dia 1, tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre!
Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Amb Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700 al teu punt Endesa o endesa.com.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el director de Públic Ferran Espada, el periodista del diari .es Arturo Puente, el director audiovisual del Nacional Jofre Llombart i la periodista del País, Milagros Pérez Oliva. Amb un Jofre que ha canviat de feina, que ja no està al Nacional, però que en tot cas segueix sent director visual i moltes altres coses. No, Jofre? No està.
No,
no hi ets, Jofre? No hi és, no hi és. Ara tornarem a connectar amb el Jofre Llombart. Deia que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la seva nova normativa en relació als atletes dones transsexuals. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia.
I què és el que demanen?
Doncs estem parlant d'un veto, vetar les dones transsexuals als Jocs Olímpics, un veto que és per a totes les disciplines esportives dels programes del Comitè Olímpic Internacional i, per tant, inclou tant els Jocs Olímpics d'estiu com els d'hivern i tant les competicions per equips com les individuals. No tindrà efectes retroactius, és a dir, no revisaran les medalles otorgades en el passat, però a partir de Los Angeles 2028, el fet de poder participar o no es determinarà amb una prova de detecció del gen SRI, que només tenen els homes biològics, i per tant, totes les dones que vulguin participar en uns jocs en categoria femenina hauran d'acreditar haver-se fet aquesta prova un cop a la vida i haver donat negatiu. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, com ho justifica? Doncs afirmant que la mesura té per objectiu que la competició sigui justa. Des del 2021, la directriu que tenia el COI sobre aquesta qüestió era que el marc de participació de les dones trans en uns Jocs Olímpics eren competència de les diferents federacions internacionals.
I per parlar-ne avui a l'Àgora del Matí ens acompanya també l'activista trans Sílvia Sicore. Bon dia, Sílvia, com estàs?
Bon dia.
Què t'ha semblat aquest posicionament del COI? És a dir, tu ara mateix no podries participar a uns Jocs Olímpics.
Més val. Millor. No, jo crec que és una patada més als drets de les persones en general, eh? O sigui, no només de les trans. Jo crec que és per complaure també la posició de Trump i de tota la dreta americana, perquè els Jocs Olímpics es faran allà els propers i jo crec que el que volen és que no vagi cap persona de dubtós gènere.
Clar, s'ha debatut molt si una dona trans té avantatges en el rendiment esportiu o no, competir en la categoria femenina. Tu què en penses d'això?
Jo penso que lo del gènere ja està molt passat de moda. Vull dir, al segle XIX es van fer les categories femenines perquè cap dona pogués guanyar un home, bàsicament. Era una qüestió de machirulidad, no?
Tu series partidària d'eliminar les categories?
Jo seria partidària de les categories per altres motius. I, de fet, l'esport en si ja és molt masclista pel fet de que el que es valore és, sobretot, el rendiment físic i res més. O sigui, qui arriba primer guanya. I això sempre tindrà discriminació perquè les tipologies humanes no són només home i dona. Ja sabem que no estem amb dos calaixos. Llavors, sempre hi haurà una zona intermitja on se produiran discriminacions. Independentment de cada cas concret.
És el que dius, en comptes de perpetuar la discriminació, perquè no reformulem, repensem com premiem l'esport, qui és el guanyador en un partit, no? cursa.
Jo penso que hi ha motius més importants que no pas el ser home o dona respecte al rendiment d'un esportista. Els recursos que has tingut per la teva promoció, per el teu entrenament, exacte. Hi ha països, per exemple, que no tenen cap competidor en certes categories de certs esports. Per què? Pues perquè no tenen suport en el seu país o no poden entrenar bé o el que sigui. I això marca molt la diferència. Nosaltres, quan pensem en un home, pensem en un tio gran, fort, superbèstia, no? Jo sempre faig la comparació entre els vehicles. Imagina't un tràiler amb un motor de 600, per exemple. Això és una dona trans. Per què? Perquè s'ha fet un cos molt gran amb la injecció de testosterona que ha tingut sempre, és el que em passa a mi. Però després, quan deixes de tenir-la i estàs en teràpia hormonal, el rendiment baixa entre el 15 i el 20%.
És a dir, aquests homes que veiem que agafen aquests pesos, tu diries que és un home trans.
Bueno, n'hi ha que poden ser, que poden estar en teràpia o no en teràpia.
Però clar, seran hormonats, sí.
Els casos són mils. De fet,
que hi ha una alteració en el cos, no? Sí.
Els que hi ha polèmica, més que persones trans, són persones intersexuals, és on hi ha la polèmica. Siguin dones i homes, perquè n'hi ha que tenen aquest gen, n'hi ha que no el tenen, i, sin embargo, els rendiments són variables. Sí que és cert que una injecció de testosterona durant molts anys, a tota la vida, te fa, per exemple, un esquelet més fort. Això fa pues, que en esports d'impacte, o sigui, de lluita, pugues tenir l'avantatge de que costa més trencar-te un os. Val?
Però, per exemple, veuries que hi haguessin categories com la de força, que sí que fossin discriminades? No té per què.
No, jo el que penso és que s'hauria de valorar d'una altra manera qui guanya i qui perd. No només per qui tingui més velocitat o més força.
Hi ha categories que sí que és llançament de pes, per exemple. D'aquest esport no...
Per exemple, sí, però també hi ha una evolució d'aquell esportista que et pot dir al llarg dels anys com ha evolucionat. Igual és més important marcar la diferència entre les seves pròpies marques d'un any a l'altre, el progrés, la progressivitat, les condicions o els recursos que ha tingut aquella persona per arribar on està, perquè a vegades... Sí, clar, és que estem valorant l'esport d'una manera molt masculina.
Sí, molt, sí. I molt capitalista.
Directament. Els valors que guanyen només són els que són predominants de la masculinitat.
Ara us deixo intervenir, però abans deixeu-me afegir la conversa a la jurista de l'Observatori contra la LGTB-fòbia, la Bàrbara Montlló. Bàrbara, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Diries que aquesta norma del Comitè Olímpic Internacional s'ajusta a dret?
Aquesta norma serà només començar a ser eficaç o eficient a Los Angeles, jo crec que serà recorreguda, perquè ja tenim casos abans on el Tribunal d'Arbitratge Esportiu del comitè s'ha pronunciat en aquest sentit i ja porta una línia des de 2023 en la qual, vamos, tenim casos com el cas Tarsemènia o altres casos que també han acceptat que hi ha discriminació quan vas directament, no, a la qüestió del sexe biològic. Aleshores, jo crec que té recorregut directament a tribunals, però la qüestió és que, vamos, primer de tot ens basem en una norma que dona un gir de 180 graus al que tenia la normativa de 2021 del propi COI, on directament parlaven de que no s'havia de discriminar per aquests motius, és a dir, la prohibició de discriminació o exclusió sistemàtica per motius d'identitat de gènere o de variacions sexuals estava prohibida. Aleshores, clar, el que estem molt sorpresos des de l'àmbit jurídic és aquest gir de 180 graus.
Diríeu, per tant, que és una norma ideològica.
Considerem que quan existeix una assumpció d'un avantatge per al sexe o per identitat de gènere, en efecte, és una mesura que és ideològica. És a dir, com bé hem parlat ara mateix amb l'esportista d'aquesta taula, existeixen, no? Guanyar, convertir o competir significa afegir més factors. Existeixen més factors per poder competir, com l'entrenament, la constància, el rendiment, la salut mental, l'entorn, factors econòmics, ajuts. Aleshores, clar, aquí directament no queda clar que totes les atletes trans tinguin avantatge per ser trans.
Aleshores, el que passa és que aquí, i plantejant el que deia ara la Sílvia, és a dir, com es pot garantir una competició justa? Perquè és impossible, això, no?
Bueno, de primera, discriminant no es pot. És a dir, el que ha de fer és treballar, fer mesures que siguin inclusives, mirar el cas per cas, com bé estàvem parlant, halterofília versus, per exemple, escacs, que tenim casos on dones trans han sigut, com serà també a Los Angeles, no? Que amb escacs seran banejades de poder participar. No?
Clar, aleshores, no té cap sentit que amb escacs no tinguin, no? Però, és a dir, però com s'apliquen normes que siguin coherents per tots els esports, tenint en compte que cada disciplina té exigències particulars, tot i que la Sílvia em deia que això també és qüestionable, eh? Però vull dir, com ho fem, això? No? Com regulem per tots els esports?
Mitjançant criteris proporcionals i revisables amb evidències científiques. Nosaltres tenim evidències científiques recents de 2026 que mostren que no hi ha diferències significatives en força corporal o consum d'oxigen respecte a dones cis tras a un tractament EGAT, que és de teràpia hormonal de gènere. Aleshores, estem fent presumpcions respecte a les dones trans versus dones cis parlant d'una teoria ètica.
De fet, hi ha controls de dòping també en els esports, no? Vull dir que això ja existeix.
Per això. I després, que també vull obrir una altra ventana, no? Que és, no prohibim a persones que tenen 2 metres d'alçada jugar al bàsquet i és un avantatge. O no prohibim a persones que fan un 46 de peus a natació i és un avantatge. Aleshores, clar, estem... que el problema no és avantatge, és qui el té, no? Quan el cos no encaixa amb el que s'espera, es converteix en sospitós. Aleshores, el que hem de veure, com dic, les propostes que fem és criteris proporcionals cas per cas, és a dir, garanties mèdiques i garanties de drets humans, i pues, el que parlàvem abans, o categories obertes o mixtes en alguns esports, però ha de ser decisions que siguin individualitzables, és a dir, s'ha de protegir la dignitat i la privacitat d'aquestes persones, perquè pensem-ne també, no? Directament ara estem parlant d'un test que suposa l'estigmatització i la hipervigilància de qui és dona, qui no. És a dir, anem a donar carnet de dona, però després homes trans no es parla. No ens preocupen els homes trans.
Sí, sí. No,
és preocupant perquè no són competències. Les dones trans.
Ja.
Clar.
Però, sí. Que, però és el tema és com posem el límit entre aquesta inclusió i l'avantatge competitiu, no? És...
Uh-huh. Però no és tan complicat, no? És a dir, jo penso en esports com la boxa, on van per pes.
Clar.
És a dir, que ja tenim categories.
Que no sigui el gènere el que discrimina, està clar. Sí, sí.
Bueno, és que, a més,
que siguin les condicions físiques.
Hi ha ventalls,
sí, però no és tan fàcil, eh?
No, és tan fàcil.
No és fàcil.
Però és veritat que
no és tan fàcil,
que tenim ventalls, que tenim ventalls hormonals, que tenim ventalls... Hi ha una de les qüestions que crec que és bàsic, és recordar que les dones trans i els homes trans existeixen. Aquesta és la primera. I que com que existeixen, i formen part de la societat, si l'esport no pot incloure a tothom, el que ha de canviar l'esport.
Clar.
És bàsic.
Està clar.
Llavors, en fi, és la primera qüestió. És a dir, que és molt difícil. És molt difícil. Jo ho entenc, que no és fàcil i que, a més, trenca amb les categories que hem fet, que portem fent segles. Però és l'esport el que ha de canviar per incloure tothom. Sobretot amb la idea, sobretot amb la idea, que és que la idea de que hi ha dos calaixos estancs i que no hi ha un rang entre ells, és absurda. És el que ja són rangs entre ells. És a dir, tots estem en alguna posició intermitja...
Ja, però això que esteu dient... És a dir, l'edat, per exemple. L'edat és que hi ha un moment de l'edat...
Sí, però escolteu,
ja n'hi ha.
Hi ha una edat en què tens 14, 16 anys,
sí,
en què segurament hi ha un nano de 14 que és un tap de base, perquè encara no ha fet l'evolució que ha de fer, i competeix contra un altre que li ha passat per davant. Hi ha un moment que això es desajusta.
Però
hi
assistes a això, no? Al futbol,
i per exemple...
Ho dic en el sentit de...
Ricard.
Que si hi hagi una competició de persones trans pròpia, això no resol res.
Però escolta,
això
una...
encara
però...
discrimina
més. És que jo crec que el problema és bastant irresoluble des del punt de vista de que uns Jocs Olímpics són una competició per les prestacions del cos. Clar, basada
aquí,
en la prestació del cos.
Aquí està el problema. És
la,
com
llavors, la prestació del cos, què passa? Que per raons d'evolució natural, diríem, al llarg de molts anys hi ha hagut dos sexes que han tingut una, diríem, tenen una determinació biològica que ha fet que, en termes generals i amb caràcter, diríem, de promitxos, els homes, els que tenen X, Y, per raons hormonals, per raons de desenvolupament, potser també per com ha influït l'evolució de la raça humana i les coses que ha fet cada sexe, tenen més desenvolupament corporal. Això és una cosa que tothom veu.
I millors entrenaments, etcètera.
No, després entrarem en això. Ara estem en el tema de les diferències. Sí. Llavors, en el cas de les dones, el mateix. Més dedicades a la maternitat, una morfologia diferent, fa un cos diferent també, no? Clar, llavors... Els Jocs Olímpics ho tenien fàcil quan s'organitzaven per les prestacions corporals per sexes, perquè el que en realitat consisteix els Jocs Olímpics és que els propis participants s'autoseleccionen. El que és feble no anirà a una carrera de 100 metres. Van només els que poden competir en aquests nivells. Llavors, competint homes amb homes perquè són més homogenis i dones amb dones perquè són molt homogenis. No veig la manera... No. De que en una competició basada en les prestacions... Perquè també hi ha moltes diferències entre els mateixos homes. Hi ha homes molt corpulents i homes molt febles, però els febles ja no competeixen amb un corpulent en natació,
jo,
per exemple.
Jo, per exemple, vull posar...
O en un esport que requereixi força.
Bueno, jo vull posar...
D'esports en què sí.
No.
Deixeu-me...
Tu posa un nen esquelètic a competir amb el Phelps.
No, entre ells no.
Poden fer categories. Igual, hi hagi categories o per sexe, dintre del sexe i dintre de cada categoria es fa una selecció dels propis participants. Evident. Només
per exemple,
participants
que algú recorda
millors,
una persona, per posar la ment sobre la taula, una persona blanca guanyant els 100 metres?
Bueno, perquè hi ha aquí una selecció natural.
Hi ha una selecció natural que les persones negres tenen més habilitats.
Sí, però...
No parlem tots alhora, un moment.
Llavors ja estem parlant d'una altra cosa. No estem parlant d'una competició basada en l'excel·lència del cos o les prestacions.
A veure, un moment, Ferran, deixa'm parlar. La Sílvia, la Bàrbara, ja et deixo parlar. Va, Sílvia.
Vinga. No, jo el que deia abans, el problema és que estem valorant només pel màxim rendiment i punt. O sigui, qui guanya la carrera és primer. I si valoréssim, per exemple, l'evolució, si valoréssim això que dèiem, no? Quines disponibilitats de recursos té cadascú per la seva evolució. No és el mateix un corredor de Nigèria que un corredor de no sé quin país perdut que
però
no té
com faries per donar una medalla en aquest cas? No?
Llavors,
li donaries al que arriba últim dia, perquè ho ha tingut més
dia,
difícil?
En temps real, la tecnologia ens permet tindre un munt de paràmetres que comptin per saber qui guanya una cursa. Per una puntuació
com
depenent
ho faries, això?
De les possibilitats que has tingut. Per exemple, seria molt més esportiu, si parlem d'esperit esportiu, que no pas el avaluar sols una cosa que n'hi ha gent que tenen avantatge evident, que poden ser pues lo que dèiem, els negres, els homes, hi ha gent que mai arribarà a guanyar 100 metres lliures. Per què? Perquè no té les condicions, però no les ha tingut mai. I no només per sexe, sinó per altres coses.
Però té molt de sentit que es plantegem fer unes... O sigui, jo el que veig és la naturalesa de la competició aquesta... És molt difícil de reformar en aquests paràmetres. Eliminar-la és que el que implica, el que estàs dient, portat als seus termes, és eliminar-la, perquè tu no pots, al final, tenint en compte paràmetres socials...
Els 100 metres són 100 metres. És una cursa que comença i acaba.
Perdoneu, és que això no és veritat. És a dir,
no, els 100 metres són 100 metres.
Sí, els 100 metres són 100
metres. El Ferran fa molta estona que va parlar, pobre.
Però és per explicar-ho, perquè a la Marató de Barcelona, sortia gent amb medalla que no havia arribat dels primers. Per què? Perquè es donaven medalles.
No, però després dona una altra medalla.
No, un segon són. Es donaven medalles per categories, però també per rangs d'edat.
Clar.
És a dir...
Bueno, està.
Llavors no és... Llavors no només...
Però això és discriminatori, segons tu.
No, en absolut. Ah. Per rangs d'edat, no. O per rangs del que sigui. O per rangs hormonals.
Clar. Deixo parlar a la Bàrbara que li he dit i després al Ferran. I ho mantindrem així. A veure, Bàrbara.
Sí, jo només volia dir que l'esport d'èlit és precisament una competició d'avantatges. Aleshores, clar, aquí el que estem se'ns està oblidant que el sexe és una prova concloent d'exclusió per les persones trans. I després se'ns estem oblidant també d'altra qüestió, i és que el cos és molt heterogeni. La genètica, els cossos dels éssers humans són molt heterogenis, és a dir, és molt condens. Aleshores, quin percentatge de dones trans ha numerat el COI? No ha donat la dada. És a dir, estem fent un tema que, per això he dit abans, que és
que no
merament polític, merament polític, per a posicionar a les dones trans en el focus i per a parlar i fer un escàndol quan no tenim les dades, i després quan tenim estudis que parlen de que ja han dit no, hi ha diferències significatives en força corporal o consum d'oxigen quan hi ha tractament. És a dir, jo crec que estem fent un tema parlant de la naturalesa, etc, quan l'esport d'elit és avantatges, és efecte, guanya qui més avantatges té. Clar. La qüestió és que aquí s'està veient com una qüestió generalitzada d'injustícia, quan el que cal fer és regular sense discriminar, regular, ja n'hi ha categories mixtes, ja n'hi ha esports, aquí ho ha dit el COI ha dit on estiguin categories mixtes, on hi hagin categories mixtes, o ara què faran les dones trans, competir amb els mascles, amb categories masculines, això no és més discriminatori, diríem. Aleshores, que jo crec, sí que crec que cal revisar quan parlem, no?, d'aquestes qüestions de la naturalesa, perquè en efecte l'esport d'elit, com deia abans, no?, el Pau Gasol feia 2 metres i pico.
Clar, ja té avantatge.
El Michael Phelps feia 46 apeus. O els corredors etíops sempre guanyen a proves a fons. És a dir, són qüestions d'avantatges i també d'altres qüestions, com per exemple el rendiment, la salut mental, l'entorn, les immediacions esportives, tindre accés a entrenament, clar, factors econòmics. Aleshores, no és només la naturalesa, és poder-te, no?, beneficiar d'aquesta naturalesa, perquè potser la tingues, però no et beneficis. Aleshores, per això dic, cal mirar amb més perspectives i cal centrar-se en que l'esport d'èlit, no?, si cada avantatge natural fos un motiu d'exclusió, no existiria l'esport d'èlit.
Uh-huh. Ferran, i després el Jofre, que tampoc l'he sentit. Ferran.
Sempre volia recordar 4 obvietats. Eh? Primer, vull dir que tenim una perspectiva molt fixa, molt immobilista. Els Jocs Olímpics, des del Baró de Coubertin, han canviat en moltíssimes coses i en moltíssimes qüestions que ara no tenim temps de repassar, però que evidentment que els Jocs Olímpics es poden canviar. Segon, que la idea aquesta, vull dir, la idea aquesta fisiològica, que evidentment que estem davant d'un debat ideològic, bàsicament, la idea aquesta fisiològica de tu neixes com neixes i llavors has de competir com neixes, ja fa molt de temps que es va acabar. Jo espero no tornar als nus, no? La desfilada de nus, vull dir que sapigueu que abans el Comitè Olímpic feia desfilades de nus als atletes per veure què penjava allà. Vull dir, ho dic, perdona la grolleria, però és que era tan bèstia com això.
Sí, sí.
Perquè, que és el que hi ha darrere de tota aquesta qüestió, que és que no, és que no sigui que hi hagi que hi hagi dones que vulguin fer trampes, o sigui, homes que vulguin fer trampa passant-se per dones. Bé, perdoneu, és una barbaritat. Tercer, que a veure, això de que neixes com neixes i competeixes com competeixes, ja fa molt de temps que és una fal·làcia. Vull dir, tots els tractaments hormonals, absolutament en totes les disciplines, recordem a Nadia Comaneci, recordem que Messi ha arribat a un...
Recordem Messi.
Vull dir, recordem que Messi ha arribat a un...
El millor futbolista del món, eh?
A ser el millor futbolista del món perquè va rebre un tractament hormonal quan tocava. Vull dir, podem parlar ja no dels esports de contacte, de xoc, de musculatura, etc, etc. Vull dir, no és veritat. Vull dir, avui en dia l'esport d'elit està farcit d'aquest tipus d'alteracions fisiològiques. Per tant, centrar-nos en el tema trans, doncs em sembla una barbaritat. I el fet de que no ho pots solucionar només des d'aquesta perspectiva, bueno, doncs jo vull recordar el cas de l'argeliana Iman Khalif, que fa molt poquet se la va tirar de trans i es va muntar una polèmica absurda.
Una persona que és una dona intersexual.
És una dona que té... Però va néixer, està reconeguda, sí, va néixer com a dona, i llavors es va muntar una polèmica fake absoluta.
Sí, però igual no... El test que volem fer...
No parlem tots alhora.
Però la polèmica acusant-la de trans, no sé què, i com es va instrumentalitzar tot aquest cas, el tenim damunt de... És una vergonya. I per últim, perquè sí que li vull fer una pregunta a la Bàrbara, que és una qüestió ideològica, té molt a veure, per exemple, amb les pressions que totes les federacions americanes estan rebent de Donald Trump i les universitats americanes, que han tingut unes posicions molt favorables a la integració i, i al respecte a la diversitat de gènere durant molts anys i que en aquests moments estan reculant i ho estan canviant. I aquí la pregunta és, que tu abans parlaves de, de la qüestió jurídica, i jo et volia preguntar per l'última sentència sobre la Lia Thomas, la nadadora nord-americana, que el TAS s'ha pronunciat en contra de la seva participació en els Jocs.
Sí, sí, jo, és la línia, portem la línia aquesta des d'aquest cas un mico de Castar Semenya, que ja el TAS va dir que recolzava el COI, i després una sala suïssa a 2023, o sea, des de l'apel·lació que va ser Suïssa, o sea, que Semenya contra Suïssa, i a la sala del Tribunal Europeu de Trobants li va donar la raó dient que n'hi havia discriminació. Després la gran sala sí que va dir que va centrar la qüestió del procediment just, però ja tenim una sala del Tribunal Europeu de Trobants que va dir que hi va haver discriminació en aquest cas. Pues clar, és el que veiem, el Tribunal té aquesta línia, o sigui, el COI té aquesta línia, no? El Tribunal d'Arbitratge també, i bueno, el que deia abans, no? El percentatge concret de dones exi, és a dir, dones trans, de persones amb CAIS o de persones intersex amb DSD, que és aquestes qüestions que ara estan prohibides per competir en la categoria femenina, doncs s'haurà de posar també una volta passi, no? La demanda sobre la taula, i aviam que passa directament pels tribunals, però veient aquesta línia clarament donaran la raó al COI. Però bueno, jo crec que també és important donar despertar-se socialment, no?, amb aquesta consciència social de que el que és el problema, i també del discurs, no?, que sempre fem soroll, i quin és el punt concret, no?, quin és el percentatge de dones trans que hi ha, i també veiem que sempre són les mateixes les que estan discriminades, és a dir, estem utilitzant un col·lectiu que està històricament discriminant a l'esport per discriminar-lo encara més, no?
Això de la consciència social, Bàrbara, jo ja ho discutiria molt, perquè la regressió jo crec que és important, i després el fet de que no estem parlant d'una qüestió purament esportista és que, per exemple, en el cas de la Lia Thomas, després d'aquesta sentència del TAS, les nadadores, o algunes nadadores, van demanar que se les compensés perquè se les havia obligat durant anys a desvestir-se davant d'ell.
No estem
parlant d'una qüestió de competitivitat. Això és el que hi ha en el fons, perquè lo políticament correcte és dir un home és un home i una dona és una dona, i hem de deixar de ser políticament correctes.
Perquè no és així.
La genètica està provada que és heterogènia, és molt simplista dir això. Aleshores, per això dic que és, o sigui, hem de ser conscients. La consciència social ho dic més que res perquè si volem parlar de justícia, les dones justes són les que protegeixen també les minories. I després que no es parli molt de llibertat individuals, no? Però després...
I per acabar fent el mateix amb un altre col·lectiu, sí.
I parlem d'esport, que en teoria hauria de ser l'esperit esportiu encara més inclusiu. Però és que jo volia apuntar una cosa, i és que tots aquests casos internacionals que s'han fet tan coneguts i tan famosos, la major part són intersexualitats, que no té res a veure amb les dones trans. Això és el primer cas.
De tota manera, jo vull dir que per això de la consciència... si l'esport és complicat, o sea,
la societat encara més.
És que parlàvem de les dones, si el feminisme a l'estat espanyol està dividit amb aquesta qüestió, el feminisme...
Clar, perquè interessa a moltes dones estar al costat de qui fa aquesta discriminació perquè surten beneficiades.
Jofre.
Però vols dir que de la mateixa manera sortirien perjudicades? Elles perceben que surten perjudicades?
No sortirien perjudicades, perquè si mires els números... inclús aquesta gent que han tingut polèmiques i tal, no ho guanyen tot. O sigui, la Lia Thomas va guanyar un campionat, però n'ha perdut molts. O sigui, tampoc és tanta la diferència.
No, perquè pot haver-hi no una altra dona tan no fort com ella sense abonar-se.
Sí.
No són
Jofre,
homes.
Per tancar-ho.
Sí, vaig
molt ràpid.
Sí, Jofre.
Mira, vivim en una societat en què, per demostrar-nos fins on podem arribar, s'ha inventat els premis i la competició en totes les disciplines. I el Nobel de la Física se li dona a qui creiem que ha fet l'avenç en física, amb independència de si ha tingut una beca, si és de Noruega, si és de Canadà o si és d'un altre. Se li diu, vostè ha arribat aquí, el que ha fet vostè és molt interessant, és el millor del món i per això li donem el Premi Nobel. A casa nostra, Ricard, tu reps un Premi Ondas amb independència de si tens 20-25 persones a l'equip, si competeixes en igualtat de condicions, consideren que el teu producte és el millor de l'any i et donen un Ondas.
Això són els premis, això, no és una... És a dir,
unes distincions.
Al Barça li donen la Copa de la Champions si guanya els partits.
Clar, si fa gols.
Amb independència de si ha pogut invertir més o invertir menys. I això, portat al cos humà, és l'esport i els Jocs Olímpics. Si es vol canviar culturalment la concepció de superació i tal, escolta, la societat que faci. Mentre això sigui així, aquesta setmana, Ricard, tu has tingut els antivacunes i tu has fet una defensa aferrissada de la ciència. Si la ciència pot demostrar que a través d'hormones, d'estrògens per aquí, o del dòping, simplement, hi ha hagut una desigualtat en què no tothom està en igualtat de condicions, trobo lògic, doncs, que es faci aquesta distinció. De la mateixa manera, és que venim d'uns Jocs Olímpics en què s'ha posat en qüestió els saltadors d'esquí perquè s'inflaven el penis, perquè això li suposava que la malla li feia una millor aerodinàmica i podia saltar més. Venim d'aquí, eh?
Venim d'aquí.
Per tant, mentre el concepte esport és el que és, trobo lògic que es tingui en compte que hi hagin elements... A la Fórmula 1 o als grans premis de motociclisme, els motors estan limitats, perquè si no... Ferrari diria, no, jo escolti, jo li faig una cilindrada al doble de gran que Seat, per entendre's.
Parlen de esport, no de cotxes.
Uh-huh. Oh. Aquí entraríem un debat.
Queda clar el plantejament del Jofre.
Aquesta és una frase de diari esportiu. Ja
tenim més temes sobre la taula perquè el 25% dels espanyols no han tingut cap relació sexual en el darrer any. Ara ho explicàvem amb l'Helena Crespi. Abans agrair a la Sílvia Sicora que ens hagi acompanyat. Sílvia, gràcies. I també a la Bàrbara Montlló, que és jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Bàrbara, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies, bon dia.
4 minuts seran 9:45. De seguida expliquem per què es veu que això no va.
A Bonpreu i Esclat, la Pasqua se'ns nota. Les mones més delicioses les tens a les nostres fleques, de mantega, de nata o de trufa, irresistibles. I si ets més de xocolata, hi trobaràs una gran varietat de figures de xocolata per delectar petits i grans. Per celebrar la tradició més dolça, vine a Bonpreu i Esclat a buscar la mona. T'agraden els dinosaures?
Sí!
A ti tu també!
Mola!
Acompanya-la ell i el Johnsy en aquesta nova aventura.
Tira-nos-ia!
Per descobrir els secrets dels triceratops, tiranosaures, velociraptors i molts més.
Som-hi!
Titó, excursió amb dinosaures. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Que xuli!
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Munich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a ualashop.com.
Uala!
012, la millor resposta.
On vas tenir equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie.
I marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home. La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Aigües pregones les paraules de la boca de l'home. Torrent desbordat. De primera història d'Ester, de Salvador Espriu. 27 de març, Dia Mundial del Teatre.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Jofre Llombard, Amilar Estrés d'Oliva, amb Arturo Puente i Ferran Espada, quan són 3 quarts 10 del matí, el CIS ha fet públic un estudi sobre sexualitat, amb algunes dades sorprenents. Per exemple, per començar, que el 25% dels espanyols no han tingut cap relació sexual en el darrer any. Helena Crespi, sexòloga, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
T'ha sorprès aquesta dada?
No m'ha sorprès. De fet, el que m'ha sorprès és que també s'inclogui i es digui en veu alta que hi ha gent que no té relacions sexuals. Llavors entenc que hi haurà gent que s'esverarà, però és el més normal, no? Hi ha de tot en el món.
Francesc Soler, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amplia'ns aquesta dada.
Mira, desglossem-la. D'aquesta dada, un 16% no n'ha tingut per manca d'interès o de desig sexual, un 13,5% perquè són vidus o vídues, i prop d'un 12% per malaltia. Més dades interessants. El 69% dels enquestats afirmen que tenen parella i d'aquests, poc més de l'1% declaren que tenen una relació oberta, o sigui, amb sexe fora de la parella.
I et sorprèn també aquesta dada, Helena, que diguin només un 1% que té relacions obertes?
Sí, de fet, segurament és les dades que em sorprenen més, no? És a dir, sí que haurien de veure realment què entenen per relacions sexuals, perquè, per exemple, si parlen de vidus o vídua...
Què vols dir?
Potser poden tenir relacions sexuals amb un mateix o amb una mateixa, llavors entenc que la masturbació queda fora de l'equació, no?
Clar, és a dir, relacions sexuals jo entenc que és en relació a una altra.
Sí, però també pot ser amb una mateixa, que de fet aquí també és una de les grans batalles que tenim. O quin tipus de joc inclouen a l'hora de dir relació sexual, si evidentment, no? Perquè moltes vegades evidentment parlen de penetració i no sempre, val? Llavors, el que sí que m'ha sorprès és aquest 1% de relació oberta, perquè, clar, aquí depèn de com han entès els encastats, també, perquè una relació oberta pot ser mantenir sexe fora de la parella, però hi ha qui també pot parlar de que una relació oberta és qualsevol tipus de no monogàmies. Llavors, aquesta dada sí que em sorprèn, perquè en els nostres estudis de camp hi ha força més gent que es mou en el circuit de les no monogàmies que un 1%.
Hi ha més dades, també, Francesc.
Per exemple, sobre experiències sexuals, gairebé un 8% asseguren que han fet pràctiques de dominació o submissió, un 5% poliamor, i menys persones, orgies. I el que també triomfa en les relacions sexuals dels espanyols són les joguines sexuals. Un 59% reconeix haver-les fet servir, i també productes com lubricants.
Això vol dir que estem mancats de creativitat, Helena?
No, no, al contrari. Crec que està bé incorporar com molta diversitat en la sexualitat, si és el que ens ve de gust, no? I que puguem tenir com un recorregut i un ventall de jocs molt més ampli que aquest model de la penetració, que jo crec que les sexòlogues i els professionals de la sexualitat fa molts anys que diem que la penetració es queda molt curta i que només prioritza el plaer d'uns en detriment del plaer de les altres. Llavors, que hi hagi diversitat, que s'incorporin joguines, lubricants, com a part del joc, no? I que es puguin tenir pràctiques, doncs, jocs de... Entenc que quan dius dominància i submissió, el fàcil és que t'imaginis algú vestit de cuir i que amb un fuet, no? Hi ha moltes pràctiques que formen part de la quotidianitat de molta gent, no? Llavors crec que això ens està dient que potser estem obrint una mica el ventall, i això a mi m'alegra.
Hi ha dades que també són més sucoses, que també comentarem potser ara a l'Àgora, que té a veure amb la freqüència sexual per partits polítics.
Sí, i els votants del Partit Nacionalista Basc són els que han tingut majoritàriament més sexe el darrer any. El 88%.
Home.
El PSOE queda molt per sota, amb el 72%, superat per Vox, amb un 82%, i el PP 2 punts per sobre, amb gairebé el 74%. Esquerra, 82%, i Junts, 77%. Potser caldria subratllar, però, que això és el que declaren els enquestats, o sigui que ho hauríem d'agafar una mica amb pinces.
Ja. I en les darreres hores també circula un altre vídeo a TikTok, Helena, que afirma això.
Salió un estudio el otro día. Necesitamos 20 contactos físicos no sexuales a lo largo del día, que son un montón. Necesitamos sentir que estamos en la misma sintonía, tener conversaciones, tenemos que estar nosotras en el momento, somos mucho más sensibles al estrés, porque al final nosotras producimos la energía desde las glándulas adrenales. Entonces, si yo tengo estrés, voy a estar mucho más cansada. Vosotros producís la energía desde los espermatozoides, desde la testosterona. Entonces, se tienen que alinear muchos planetas para que tengamos un día de vente para acá, que te voy a dar lo tuyo.
Per tant, també ajuda que tinguem una vida més oberta i de més contacte. Potser és això, que com que no tenim tant contacte físic, en general, doncs després ens costa més tenir relacions, Helena.
Clar, mira, jo crec que aquí hi ha una part en la que estic com molt, molt d'acord. Sobretot, ja no tant per si segreguem des de les glàndules adrenales o des de la testosterona, que crec que és una cosa que agrada molt per justificar biològicament, quan potser el que hauríem de fer és estudiar-nos a cadascú per veure realment qui segrega més testosterona o no, perquè no sempre encaixa amb aquest model binari que ens diuen, però sí que crec que amb tota la socialització, com hem après a viure la nostra sexualitat, als homes en general se'ls ensenya a anar com més de cara a barraca, i a les dones no se'ns prioritza la sexualitat i el nostre propi desig en la nostra pròpia vida. Per tant,
i això encara, lògica, Helena, creus que encara és bastant encara majoritari.
I
sí.
Tant. I tant, i tant. Fixa't, a més a més, les noves generacions que creixen, a les noies encara se les focalitza molt més en pensar en com són de boniques primes i joves i com ens vestim i com ens guarnim, que no pas en destinar el temps en altres històries, no? I en connectar més amb el nostre propi cos i acceptar-lo tal i com és, i en com acollir també, no?, la sexualitat que neix de nosaltres mateixes. Això és vigent. Llavors és lògic que per poder tenir un contacte sexual busquem una mica més que no pas només sexe, no?, i que vulguem cultivar moltes altres coses i ajudar a fer xup-xup. Llavors, jo sempre dic el mateix. Estaria bé que nosaltres aprenguéssim a fer xup-xup una mica més ràpid, que quan ens coneguem o ens coneixem bé ens és relativament fàcil, que ens deixin córrer, no? I els homes potser haurien també d'ampliar el ventall, de no anar tant de cara a barraca, i també tenir una pluralitat més de sexualitat que vagi més enllà dels genitals i que pugui enriquir i fer xup-xup molt més, no? Del ara vull, ara et desitjo, ara ho fem, no?
L'Anna Crespi ha dit que la penetració es queda molt curta, ha dit també en dades molt sucoses i ara acaba de dir fer xup-xup, vull dir que realment ho tens molt incorporat, veig, en el llenguatge. Jofre?
No, jo estic molt content perquè abans que parlàvem de competitivitat i tot això amb els Jocs Olímpics i tot això, que la masturbació puntui com a relació sexual, escolta, doncs em deixa molt content perquè...
Estàs al rànquing, estàs guanyant.
Podem pujar de rànquing, eh? Vull dir, està
molt
està
bé. Segur que és molt interessant, sí, sí. Jofre.
I després també volia saber si com a fantasia sexual entra algun gol del Barça i tot això. No, ara posant-nos seriós. Sí que és veritat que detecto les noves generacions un retrocés. És a dir, jo sí que tenia instaurat, i ara em poso un puntet seriós, que en una relació sexual qui ha de quedar complegut són les dues o les persones que hi participin a parts iguals. I aquesta complaença, per dir-ho així, doncs és àmplia. I a partir d'aquí és això que deies, no?, que si la penetració no és només una qüestió, etcètera, etcètera. Però, diguéssim, i no em vull posar polític, però que el pacte sexual és que els dos quedem satisfets de l'experiència, amb independència de què ens fa arribar a aquesta satisfacció, no? I que cadascú s'ho manegui, o s'ho parli, o s'ho pacti, o el que sigui. D'acord. Sí que és veritat que començo a detectar que aquest pacte s'ha trencat, especialment en relacions heterosexuals joves. I em preocupa, francament, perquè jo crec que a la nostra generació s'havia arribat a aquesta entesa, aquest pacte, i crec que s'està trencant. I no sé si l'Helena hi està d'acord.
Helena.
Sí, de fet, el que detectem és que entre els joves hi ha una part que encara veus aquests avenços que hem anat fent, no? I aquest ampliar el ventall de jocs, parlar del consens i el consentiment, entendre que quan tenim sexe amb algú, doncs ens hem de divertir tothom, i que si de cop i volta algú diu que no vol seguir, doncs clar que és fotut, perquè et quedes amb les ganes, però que no cal obligar ningú, i estàvem molt aquí. I ara de cop i volta, jo crec que com sempre, no? I aquí segurament les persones expertes en història veuen, doncs, que al llarg de tots els temps, quan creix un moviment potser més progressista, llavors corre també un moviment que ens va a la contra, i ara estem en un moviment on, en un moment en el que aquests moviments més de pensament més tradicional, en tots els sentits...
Però també és normal, Helena, perdona que talli, però és a dir, tenim més informació, per tant també més confusió. Sí. Tenim aquest impacte de la pornografia que és bestial. Sí. Tenim menys relacions sexuals que abans, tal com estem explicant. Tenim més consciència sobre el consentiment i el respecte, que això també condiciona. L'ansietat, les xarxes socials, l'autoestima per terra, una educació sexual que és molt desigual, perquè vas per barris, això també, i classes socials.
Sí.
Per tant, diguéssim que tampoc és que ajudi el fet d'haver arribat a aquest punt en tots aquests elements que ara posaves sobre la taula, no?
Clar, és que més l'element clau aquí, ara tenim molta informació i en tenim molta de millor que abans, segurament, però també ara mateix hi ha molta gent fent divulgació sobre sexualitat, sobre relacions, amb altaveus molt potents, que potser no tenen el coneixement professional del tema i que estan parlant a través dels seus propis biaixos personals, no? Llavors, el que és important quan reunim tota aquesta informació, tant la que és més vàlida, la que està més actualitzada i la que no, és tenir pensament crític per veure què és el que realment això ens fa bé una mica tots com a societat, no? Perquè si en el fons només miro per mi, en aquest món individualista on ens estan portant, doncs llavors no m'importa la resta de la gent. Si pensem en la sexualitat com una realitat que vivim totes les persones i que tenim dret a gaudir-la, totes les persones, llavors està bé, en el joc potser pot entrar un ai mira, doncs jo avui potser em vindria de gust això, però si tot ve de gust allò altre, anem a trobar un punt mig, aquest pacte, no, que deia abans en Jofre. Ara mateix estem en aquesta societat tan individualista que és, no, el que jo vull, el que jo necessito, el que jo desitjo, i tu espavila't, no? Llavors aquí és on hem d'entrar, en tot aquest còctel, aquesta barreja de coses que tenim, no, hem d'aprendre a discriminar realment quin és l'interès que també com a persona i com a humans ens va millor, no?
Milagros, Ferran i Arturo.
Sí, jo, de converses que he tingut amb alguns experts, hi ha una certa preocupació perquè s'ha produït un avenç molt important respecte del sexe de les dones, i aquest avenç ha estat que les dones, per primera vegada, les noies joves, s'han sentit lliures de poder practicar el sexe sense tabús, sense restriccions, sense idees, diríem, culpabilitzadores, etc. I això és molt positiu, perquè les dones han aguantat durant milers d'anys aquí una repressió sobre la seva sexualitat tremenda. És a dir, han percebut les noies joves, i ho han viscut amb naturalitat, que elles tenen dret al desig, a prendre la iniciativa i a exercir el sexe quan vulguin. Ara bé,
això sí, però al mateix temps això també els ha pressionat més de com ha de ser aquesta relació, de què accepto, que no, si la dominació o aquests rols hi són permesos o no.
No, però és que això, el problema que ha portat és que això, sent positiu, què ha passat? Que hi ha algunes noies... No sé, jo crec que deu d'haver-hi estudis ja sobre això, però que és un segment que podria ser important, que han acabat adoptant el rol o adoptant el patró masculí de sexualitat. Aquest aquí te pillo, aquí te mato, aquest, diríem, el desig per davant de tot i abans que res, i algunes d'elles s'han trobat que aquesta manera de tenir sexe pot donar plaer físic, però no els donava satisfacció emocional. I si això hi afegim que estan venint corrents perilloses entre els nois joves perquè s'han format en la pornografia i entenen el sexe amb components de violència, amb components de dominació, etc., podem trobar-nos aquí ara amb un desencontre sexual entre nois i noies tan acusat o tan, diríem, pertorbador com ho havia sigut en el passat.
Ferran.
Sí, no...
Sí,
dues coses molt ràpides. Primer, sobre el tema de l'1% de les relacions obertes. Si no es pregunta als dos i es coteja, no serveix.
Jo crec que aquí hi ha infradecadació.
Si no es pregunta als dos i es coteja, perquè la quantitat de gent que considera que té una relació oberta, però quan parles amb la parella no està
clar. No s'havia enterat.
No s'havia enterat. Feina. Vull dir que aquesta és la primera. Segona, jo, el meu expert de capçalera, que és el meu fill, em demostra que la diversitat entre els joves és moltíssima.
És enorme.
Ara he après un nou concepte, que és l'anarquia relacional.
Ah?
Que estic entusiasmat, diguéssim. I que, per tant... A vegades, no, els clixés que tenim els boomers i els pares i la gent gran a l'hora d'analitzar aquesta qüestió no té a veure molt amb el que practiquen els joves. I tercer, que és, bueno, el fet aquest, vull dir, la pressió aquesta sociològica sobre el sexe en les relacions de parella que porta a vincular estretament una bona relació de parelles amb la pràctica del sexe, no? Un company tertulià, no diré el nom, evidentment, em comentava un dia, jo ja no tinc un matrimoni, tinc una relació d'interessos perquè, diguéssim, el sexe s'ha acabat, no? Home, em sembla que això no hauria de ser així, i jo la pregunta és: heu detectat que aquesta pressió perquè les relacions incloguin el sexe imperiosament, o si no són relacions saludables o com a mínim plenes, això ha crescut o ha disminuït?
Mira, et respon. Jo crec que sempre hi ha hagut aquesta idea de que una relació de parella, si no té sexe, no és una relació de parella. I jo crec que portem molt de temps batallant per incorporar la diversitat, també, no? Per entendre que hi ha persones, i surt reflexat en aquest primer percentatge que parlàvem, que no senten interès pel sexe i que potser poden decidir no tenir sexe. I que...